Esports 2022. Quins són els reptes dels equips del Baix Empordà? Amb Sergi Villena.
El Baix Empordà ha estat protagonista en esports com el futbol, el tennis o l'hoquei patins i hem volgut fer una mica de repàs a aquells aconteixements més rellevants protagonitzats per esportistes de la nostra comarca. Parlarem de futbol, com per exemple dels canvis en el Llagostera, que ha passat a anomenar-se Unió Esportiva Costa Brava i ha canviat d'estadi per poder adaptar-se a la nova categoria que s'ha creat per substituir l'antiga segona B. La participació del Costa Brava en aquesta nova divisió, anomenada Primera Federació, està sent complicada fins ara, ja que els rivals amb qui ha de jugar són de gran nivell i s'han hagut de prendre algunes mesures per intentar reflotar l'equip i la institució amb el propòsit clar de mantenir la categoria. De tot això i molt més, n'hem parlat amb la seva presidenta, la Isabel Tarragó, amb una entrevista que tot seguit podreu escoltar. En futbol també destacarem el paper del Palamós a la Primera Catalana i les seves aspiracions a pujar de categoria si comença el 2022 amb un to diferent al que ha mostrat en aquest final d'any, que no li ha fet perdre aspiracions de moment estar a dalt de tot de la classificació. També comentarem la fusió que es va produir entre els tres equips de futbol de Sant Feliu de Guíxols i els beneficis que pot reportar a tota la base de futbol del municipi. Evidentment, destacarem també el gran impacte mediàtic de la tennista begurenca Paula Badosa, que ha protagonitzat un 2021, sobretot en els últims mesos de l'any, autènticament excepcional i l'ha situat de ple dret entre les millors jugadores del món i amb un marge de millora altíssim en un futur immediat. I per últim, també parlarem d'hoquei patins i concretament del corredor Mató Palafrugell, que des del 2019 ha aconseguit mantenir-se a l'Hoquei Lliga, on juguen els millors equips de l'Estat, però que aquest any està tenint moltes dificultats i no aconsegueix sortir de les últimes places de la classificació. Per repassar el 2021 futbolístic del Baix Empordà, volem parlar del Costa Brava, que ha viscut un any força mogut. Per això tenim amb nosaltres la seva presidenta Isabel Tarragó per fer una mica de balanç de l'any que s'acaba i de quins són els objectius de cara al futur. Hola Isabel, què tal? Gràcies per atendre a Ràdio Capital.
Hola, bones, gràcies a vosaltres.
Amb gairebé 80 anys d'història, la Unió Esportiva Costa Brava és la refundació de la Unió Esportiva Llagostera arran de l'ascens a la Primera Divisió Federació. El club necessitava unes instal·lacions ajustades a la normativa d'aquesta nova categoria i es va negociar per traslladar l'equip a Torroella i l'Estartit, però finalment no hi va haver acord. Quines van ser les raons principals de que no es concretés aquest acord?
Bé, més que una refundació de la Unió Esportiva Llagostera, és purament una continuïtat, és un canvi de nom perquè segueixin el mateix club, però sí que és veritat que va haver-hi un canvi de nom. I en referència a Torroella i l'Estartit, sí que és veritat doncs, que es va mirar doncs, per anar cap allà, ens van venir a buscar perquè bueno, volien portar futbol professional allà a aquella zona, però al final per raons polítiques entre el consistori doncs no es va dur a terme i ja no vam poder optar doncs, a aquesta opció no?, de poder anar cap allà i per tant vam decidir doncs tornar cap aquí i finalment anar cap a Palamós.
I Palamós, com deies, va tornar a ser l'estadi escollit per jugar-hi com a local, com en les tres temporades entre el 2014 i el 2017 en què l'equip va competir-ne dues a segona divisió A i una a la segona B. A més, ara s'ha rebatejat el club amb el nom d'Unió Esportiva Costa Brava, que suposo que és per buscar un nom més global, ara que ja no jugueu a Llagostera com a locals, no?
Sí, la veritat és com el que dius, no? Es va rebatejar amb Unió Esportiva Costa Brava per abarcar doncs, més zona i Palamós sí que va ser una opció, bueno, va arribar ràpidament a un acord i la veritat és que encantats d'estar en aquest superestadi que hi ha a Palamós.
Aquesta nova categoria, la Primera Federació, presenta grans dificultats, ja que els rivals són de molta entitat. De fet, tot i que vindria a ser l'equivalent a l'antiga segona B, és com una segona A en petit format. A més, té un sistema d'ascensos i descensos molt exigent. Per exemple, els cinc últims classificats baixen directament de categoria i només puja el primer. Suposem que l'objectiu és que el Costa Brava pugui aguantar i a partir d'ara invertir la tendència, com ja s'ha fet en els dos últims partits guanyats, i mantenir-se en aquesta categoria, oi?
Ah, sí, la veritat és que sempre ha sigut l'objectiu, aguantar la categoria, intentar competir fins a l'últim moment, molt complicat, com dius, perquè aquesta categoria és molt, molt difícil, amb equips molt importants, i seguim treballant i seguim lluitant doncs, per aconseguir l'objectiu.
I han arribat canvis, tot i que encara no s'han comunicat de manera oficial, només amb una nota informativa. Però el que sí que es coneix fins ara és que els nous amos pertanyen a una empresa d'advocats de Barcelona i que al darrere hi ha la figura de Carlos Sánchez. Se sap que Sánchez ja té experiència al futbol català, perquè va passar per la Muntanyesa, i que ja estava involucrat amb el Costa Brava des de l'estiu passat, ajudant el cos tècnic i el club econòmicament. El matrimoni Alsina Tarragó porta molts anys al capdavant del club. Va ser a partir del 2008, ja fa 13 anys, quan la dona d'Alsina, o sigui tu, Isabel Tarragó, va assumir la presidència del club. Per la seva banda, el teu marit Oriol Alsina n'ha estat l'entrenador durant 19 cursos, guiant l'equip des de les categories territorials fins a arribar a la segona divisió A. I ja aleshores l'equip va jugar a Palamós, com deies, per complir amb els requeriments de la categoria. Van ser 3 temporades, entre el 2014 i el 2017, 2 a segona divisió A i 1 a la segona B. A la 18-19 es va jugar a tercera i es va aconseguir l'ascens a segona B, on us hi heu mantingut les dues temporades següents, quan s'ha confirmat la vostra inclusió en la nova Primera Divisió Federació. Ara continuareu vinculats al club, però crec que amb algun canvi. Ens pots donar més detalls dels vostres nous rols?
Sí, doncs, a veure, l'Oriol ha passat a ser doncs, director esportiu i jo segueixo a la presidència del club, de moment amb les mateixes funcions que tenia, a l'espera d'acabar aquesta temporada, de que els nous propietaris doncs es posin una mica a to i doncs, decidim exactament doncs, les funcions de cada un, però en principi la idea és continuar així, l'Oriol com a director esportiu i vinculat a tota l'àrea esportiva i jo com a presidenta més en l'àrea social.
I ara s'anuncien canvis que busquen garantir la supervivència de l'entitat. La nova propietat, liderada per Carlos Sánchez, ja vinculat fa temps al club i amb el suport d'una empresa d'advocats de Barcelona, com dèiem, controlarà poc més del 50% de les accions, però ja han assegurat que volen el binomi Tarragó-Alsina formant part del projecte, com tu ja ens estaves confirmant ara mateix. És a dir, tu, Isabel Tarragó, continuaries en el rol de presidenta, sense saber encara ben bé les funcions exactes, però que ho teniu ja bastant confirmat. I també ja hem vist canvis a la banqueta les últimes setmanes. Per exemple, Oriol Alsina, que estava complint aquesta sanció de 4 partits sense poder seure a la banqueta, ja ens confirmes també que serà el director esportiu. El que no sabem és el tema del rol de Carlos Sánchez, perquè sí que l'hem vist que es mou per la banqueta com un integrant més del cos tècnic al costat del segon entrenador Óscar Álvarez. Ens podries donar més detalls d'aquestes reestructuracions i canvis que es volen dur a terme a nivell del cos tècnic?
No, de fet, reestructuracions, el que t'he dit, no? L'Oriol passa a la direcció esportiva i per el que dius en Carlos porta des de principi de temporada sentat a la banqueta juntament amb tot el cos tècnic, forma part del cos tècnic des del mes de juliol, per tant, doncs segueix amb les seves funcions com fins ara.
Val, i entenc que continuarà també amb l'Óscar Álvarez i de moment continuaran amb aquesta estructura.
Sí, de fet és la idea.
Molt bé. I també s'ha reforçat la plantilla després de la venda del club. El xinès Yuao Zhang és la segona contractació de cara al mercat d'hivern, sumant-se a la incorporació ja anunciada d'Àlex López de Grot. Tots dos podran començar a competir oficialment amb el seu nou equip a partir de l'1 de gener, quan s'obri aquest mercat d'hivern. Suposem que amb aquestes noves incorporacions, i no sé si se'n preveuen més, es busca pujar el nivell de la plantilla i poder competir millor a la categoria amb l'objectiu clar de la salvació, correcte?
Sí, sí, de fet aquesta és la idea. Yuhao ja porta el club des del mes d'octubre, el que passa que per problemes burocràtics doncs no podíem fer-li fitxa i hem d'esperar ara al mercat d'hivern, a l'1 de gener, per poder-li tramitar i on, per tant, poder jugar. I sí, la veritat és que la idea és reforçar una mica la plantilla per poder mantenir la categoria, que ja et deien que és l'objectiu principal d'aquesta temporada.
Molt bé, Isabel, doncs moltes gràcies pel teu temps i des de Ràdio Capital, grans auguris per al Costa Brava, que va acabar l'any amb aquestes dues victòries consecutives que ja vam explicar a la nostra emissora i que van suposar 6 punts que reforcen la moral de cara al proper any. Serà complicat, com dèiem, perquè els rivals són molt forts, però cal ser optimistes, oi?
Sí, cal ser optimista i, com deia, treballar a tope i fins l'últim segon.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Isabel, i bona entrada d'any.
Gràcies i bones festes a tothom.
En futbol també podem parlar del Palamós. El degà del futbol català, fundat l'any 1898, té com a gran repte consolidar-se a Primera Catalana. Actualment es troba entre el grup dels 6 o 7 primers de la taula i no descarta poder lluitar per la primera plaça que atorgaria l'ascens a Tercera Divisió Federació. Però està tenint actualment una mala ratxa amb 4 partits perduts dels últims 5 disputats i espera revertir ràpidament aquesta dinàmica a la tornada de la competició després de Nadal. I un altre fet destacat del 2021 va ser la fusió de l'Associació Esportiva Guíxols, el Vilartagas Club de Futbol i l'Escola de Futbol Sant Feliu de Guíxols en una sola entitat. Totes tres entitats donen nom a un nou club de futbol de Sant Feliu de Guíxols que s'anomena Club de Futbol Sant Feliu. No va ser fàcil pel sentiment de pertinença dels aficionats a cada un dels seus clubs, però finalment es va dur a terme. Així s'han unit dos equips de futbol amateur amb un equip de futbol de base. D'aquesta manera es dona més continuïtat a tots aquells nens que aprenen a jugar a futbol des de certa edat que podran continuar jugant una vegada siguin adults i acabin la seva etapa de juvenils. Fins ara hi havia aquesta falta de continuïtat. Un dels nous reptes que vol assumir aquesta nova entitat, més enllà de la del futbol amateur i les categories, és la de formar jugadors. A mitjà termini es vol aconseguir que els jugadors, tant del primer equip com del segon, siguin de l'escola del mateix club. Que un jugador pugui començar de ben petit i acabar la carrera, si així ho vol, en el mateix club. Sens dubte, el 2021 ha estat l'any de l'eclosió de la Paula Badosa en el panorama tenístic mundial. La begurenca, de la que ja se n'havia parlat molt durant la seva etapa júnior i del gran futur que tenia, és actualment una de les 10 millors del rànquing WTA. Durant algun temps va passar per problemes d'ansietat i de depressió que la impedien progressar malgrat el seu innegable talent. Però mica en mica es va anar refent i ha completat un any 2021 de gran mèrit, fins i tot canviant d'entrenador, circumstància que es va produir el mes d'agost, substituint Javier Martí per Jorge García, que l'ha ajudat molt en els mesos que porta amb ella. Recordem que Badosa va començar l'any com a número 70 mundial i que en el primer gran slam de l'any a Austràlia, en pista dura, va ser eliminada a primera ronda. Però després vindria l'època de la terra batuda i aquí la Paula va començar a aixecar el vol i a demostrar que era capaç de competir contra qualsevol amb garanties. A Charleston, per exemple, va derrotar la número 1 Ashleigh Barty i a Belgrat va estrenar el seu palmarès aconseguint el seu primer títol WTA amb autoritat. Una de les claus, potser, d'aquest ascens meteòric de Badosa ha estat la seva capacitat d'adaptar-se a totes les superfícies. A Roland Garros, el gran slam per excel·lència de terra batuda, va caure a quarts de final, però ja s'intuïa que la seva evolució era ascendent. Després va venir la gespa de Wimbledon, en què va arribar fins a vuitens de final i la mala sort del cop de calor als Jocs Olímpics de Tòquio que la va deixar fora de combat a quarts. Al US Open, el gran slam nord-americà, les coses no li van anar gaire bé i va caure en segona ronda. Però després, canvi radical i vindria el títol a Indian Wells, segon de la seva carrera després del de Belgrat. que li va donar el passaport per jugar al Masters a Guadalajara, Mèxic, i enfrontar-se així a les millors del món. A terres mexicanes, només Muguruza la va poder frenar a semifinals. En un final d'any espectacular, que ha coronat una temporada excel·lent, ha passat de la posició 70 a la vuitena de la vuita. Una tenista que va començar l'any sense haver disputat mai una final professional i que ha demostrat capacitat d'adaptació i esperit de sacrifici. S'ha enfrontat i vençut a moltes de les millors tenistes del món i ha demostrat que ja pertany a l'elit. També ha tingut derrotes doloroses que segur que la faran créixer. El repte per al 2022 seria el somni d'assolir un gran slam com a primer objectiu en l'horitzó, però el més important és que l'ambició de la Paula la faci anar evolucionant i anar millorant cada cop més per a instal·lar-se durant molts anys en el selecte grup de les millors tenistes professionals. Pel que fa a l'hoquei patins, també destaquem el Club Hoquei Palafrugell. Els palafrugellencs, que continuen un any més entre els millors equips espanyols d'hoquei patins, estan tenint una temporada molt complicada. Des del 2019 han aconseguit mantenir-se a l'hoquei Lliga, però aquest any no aconsegueixen sortir de les últimes places de la classificació. Si el corredor Mató Palafrugell no experimenta un canvi radical, té moltes probabilitats de perdre la categoria, ja que les distàncies cada vegada es van fent més grans, sobretot entre els 5 primers classificats, amb Barça i Liceo com a dos primers destacats i que és com si juguessin una lliga a part, però per la part baixa, que és on es troba el Palafrugell, la lluita per la permanència serà, sens dubte, aferrissada. En definitiva, un 2021 en el que us hem volgut destacar alguns dels fets esportius més rellevants del Baix Empordà i amb el desig clar que el proper any els esportistes de la comarca puguin celebrar molts èxits.
2021-2022 al Baix Empordà.